Demana encara de presentacions i ara sí que podem explicar que estrenem aquesta secció, obrim la cita prèvia amb el doctor Pedrós. Aquí cada divendres el que volem fer és abordar qüestions relacionades amb la nostra salut per intentar trobar solucions als petits problemes del dia a dia, no? Solucions, consells, no sempre tots són problemes.
És que
problemes.
Solucions particulars són entendre i comprendre què és el que podem fer individualment, col·lectivament, també comprendre més els fenòmens, perquè els temes de salut, fixa't que s'acaba una sèrie de televisió de Netflix i n'apareix una altra, i a les pròpies cadenes generalistes tenen alguna sèrie sobre salut, els temes de salut interessen. Nosaltres, jo crec que aquí, parlant amb tu, la necessitat de tenir un espai no tant de consulta individual com d'abordatge de temes que siguin d'interès general, poder donar eines per comprendre-les. Per exemple, doncs, avui crec que ens estrenem, crec no, hem preparat per estrenar-nos de la tornada de vacances,
sí.
però parlarem de temes molt diferents, perquè alguns tindran un impacte més directament individual i altres, doncs, potser per entendre què està passant. Per exemple, doncs, el proper dia, podem dir-ho, no? Ens interessa saber quin impacte tindrà sobre la salut pública mundial i sobretot la nostra, doncs, les polítiques que el president nord-americà ha anat fent de retallades en l'àmbit de la salut pública i també amb el nomenament del Robert Kennedy, que ha fet també o ha iniciat accions que tenen impacte segur i que són certament preocupants. Com nosaltres des d'aquí, amb els mitjans que tenim, individuals i col·lectius, podem fer front a l'impacte que ens pugui venir d'allà. Doncs parlarem de coses d'aquestes, o parlarem també de com està la innovació en determinats àmbits del coneixement, doncs, per saber com anem avançant, elements preventius, elements de consells davant de problemes determinats, fomentant, jo crec que un element principal que té una emissora com la vostra, doncs, de servei públic,
i
no? De voler ajudar els ciutadans, doncs, en aquest sentit, a tenir cura de la seva salut.
Exacte, parlarem de les grans qüestions que poden venir-nos de fora, com això que ara comentàvem del Trump, però també
que ens
tenen impacte directe en tots nosaltres i de qüestions més, doncs, del dia a dia, en què tothom s'hi pot trobar, per exemple, aquest envelliment cada vegada major de la ciutadania. Que...
I com podem arribar a tenir un envelliment satisfactori.
Exacte, aquest també serà un dels temes que ens agradarà abordar. Però vaja, si et sembla, si li sembla, podem començar amb això.
Tuteja, Marina, ja veuràs que quan un es fa gran, agraeix molt el tuteig.
Perquè rejuveneix, eh?
Bueno, però sobretot perquè no et vas recordant l'edat i, per sort, tenim una llengua que permet l'ús del vostè, el tu i el vos, i el respecte està garantit en qualsevol de les formes, però jo prefereixo estar més còmode si ens tutegem.
Doncs, Jaume, et tutejo. Avui comencem amb el retorn a la rutina. S'han acabat les vacances per tots els que n'han pogut fer i de vegades, doncs, segur que ho esteu notant també a casa vostra. Això costa. Avui vens ben acompanyat per abordar aquesta qüestió de la Dolors Líria, psicòloga clínica, vicedegana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i experta en aquesta matèria. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Nosaltres...
Si em permets, Marina, ara com que has presentat a la Dolors Líria, precisament aquest és un dels temes que també afegirem en l'espai, no? Que és que quan abordem determinats temes, intentar tenir els millors dels experts perquè ens ajudin a orientar sobre els temes en concret.
De fet, una mica com a la consulta, no? Que tu vas al metge de capçalera, que series tu...
Jo prescriveixo molts especialistes...
Tu t'envies a l'especialista.
I molts altres professionals, que són els que amplien aquest espai de coneixement. I a mi em sembla que tenim el privilegi avui de comptar amb una persona que no només és una gran experta, sinó que és una gran divulgadora dels temes que avui precisament volem tractar.
Si us sembla, nosaltres hem obert als oients la possibilitat de compartir amb nosaltres com està sent aquesta tornada i amb què s'estan trobant, amb quines angoixes, amb quins neguits i com ho estan portant. Escoltem una mica el que ens han dit i a partir d'aquí, doncs, arrenquem.
La tornada és una mica complicada encara perquè l'oficina està una mica buida, llavors no hi ha molt d'ambient.
La tornada de les vacances, doncs, pensi que sempre té dos vessants. Jo, en el meu cas, com a profe, per una banda, estic contenta i amb il·lusió retrobar-me amb alumnat, veure com han canviat en aquests dos mesos, amb companyes que trobes a faltar, però, d'altra banda, és cert que és bastant estressant, perquè crec que cada vegada ens costa més desconnectar quan acabem el curs i, en canvi, ara connectem molt ràpidament i entrem de cap amb tot el que comporta la nostra tasca.
Bé, doncs jo la tornada a l'institut l'afronto amb ganes, per molt que, o sigui, he estat molt bé aquest estiu, però tinc ganes de tornar a la rutina. I sé que m'espera un any molt dur, però crec que amb feina i també ens ho podrem passar bé, pues, ho farem molt bé.
Això és el que ens deien alguns dels oients, però n'hi tenim més, eh?
Doncs s'ha fet una mica difícil la tornada a la feina, perquè després d'un estiu molt llarg, molt calorós, en el que doncs, la gent està més acostumada a teletreballar, com per exemple el meu cas, doncs, tornar a Barcelona, quan un viu fora de la ciutat, doncs sempre es fa feixuc, no? Sobretot amb el trànsit, tantíssima gent que torna, és difícil de lidiar amb això. A més, la tornada a l'escola, també. La ciutat es torna molt caòtica i sempre un pateix una miqueta d'estrès quan torna, no?
Jo la tornada a l'escola la vull tornar amb bastanta il·lusió, degut a que vull tornar a la rutina, a veure els meus companys de classe, però em fa molta mandra tornar a estudiar i fer exàmens.
Comencem per la primera. Quan sol durar aquest síndrome postvacacional que tots tenim? Perquè, de fet, abans dèiem, hi ha gent que no pot fer vacances, però és que inclús qui s'ha quedat treballant a Barcelona en ple mes d'agost, segur que també passa per això, perquè la ciutat canvia, ens ho deia una d'aquestes notes de veu que hem rebut.
Bueno, la veritat és que això és molt relatiu, no? Depèn molt de la persona. També caldria diferenciar el que és el síndrome postvacacional, que també cal aclarir que no és un diagnòstic clínic, sinó que és el nom que se li posa al fenomen de que ens passa gairebé a tothom o a algunes persones més, de que ens costa, no? Començar una altra vegada i això ens genera un cert malestar. Però hauríem de diferenciar això de la mandra i la pena natural, humana, no? De deixar d'estar de vacances i començar la feina, encara que ens agradi. O sigui, és natural i fins i tot és senyal de que s'han complert els objectius de les vacances, que és que hem gaudit, que hem reparat, que hem descomprimit. És evident que això és una reacció natural. El problema és quan ens costa molt o moltíssim, no? Llavors aquí ja estaríem parlant de que potser també ens hem de preguntar què passa. No hem pogut descansar suficient o és que hi ha alguna cosa també a la nostra feina que ens està generant malestar?
I on és aquesta barrera? Perquè, doctor, no sé si a tu et venen a la consulta, t'ha vingut i has trobat que t'hagi vingut gent dient doctor, no puc amb la tornada a la rutina.
No és tant, a vegades. Té molt a veure amb la gratificació de la feina. Quan ara parlo per la Dolors, també. La nostra feina ens agrada molt. I, sí, clar, si tu tornes amb una feina que t'agrada i el marc d'organització de treball és bo, doncs fixa que algunes de les aportacions que feien els oients parlaven que tenien ganes de tornar a la rutina. Per tant, això, com deia la Dolors, és molt individual. Si tu tens una feina que t'agrada, el marc de treball és bo, doncs hi ha una necessitat de tornar a aquesta rutina. No sé com ho veus.
Sí, totalment, per dues raons. Primer, perquè la feina, quan està bé i un està satisfet a la feina, satisfet en termes generals, evidentment hi ha dies de tot, això ens dona salut, en realitat, no? La feina ens ajuda a relacionar-nos, a realitzar-nos, a guanyar-nos la vida, i això és salut. La qüestió és que a vegades, doncs, volem també, no?, tornar a la feina, no només per això, sinó perquè les rutines ens estructuren mentalment, ens autorregulen emocionalment, i això ens ajuda a estar bé i ens ajuda també a assolir els objectius de l'any, perquè evidentment no podem estar tot l'any de vacances, no?
Clar, mentalment necessitem una endreça per poder afrontar la vida, no? Pel que m'estàs dient. I, clar, no sé si la sensació de la gent que et ve a la consulta, si tu detectes que els hi pot estar passant això, aquest estrès per haver tornat a les vacances, o són ells que obertament ho manifesten?
Hi ha de tot, eh?
I els que ho manifesten, què és el que més diuen? Escolta, no puc amb això.
Mira, jo crec que molts, conscient o inconscientment, el que et manifesten és que no han descansat.
O sigui, jo crec que el problema ve d'abans, no de la tornada, sinó...
Sí, jo a vegades jo crec que hem posat això de les vacances com una mena d'alliberament. Recordem que nosaltres venim d'una cultura que fa 100 anys ningú feia vacances. Això és un dret adquirit, però jo recordo de petit, el meu pare, que era metge, bueno, feia vacances quan va entrar al sistema públic, però a casa a la seva consulta continuava treballant i feia 15 dies. És a dir, ara fem un mes, fixa que hi ha gent que necessita anar-se'n a l'altra punta del món per fer vacances, jo això sí que ho trobo estressant, per mi, personalment, ho trobo estressant. Jo crec que el descans físic també és molt important. També és veritat, ara ho dic perquè està en boga, però és que és cert, canvi climàtic, és a dir, les calorades tan grosses tampoc ajuden, han ajudat al descans, estressen. Anem a parlar també del moment de l'estrès, encara que sigui una pinzellada. Hi ha un estrès que és molt bo, que és l'estrès creatiu, és l'estrès que deia la Dolors, no? L'estrès de fer coses, de tenir reptes, tot això és saludable. Hi ha un estrès que, en canvi, és més el que genera frustració, genera malestar, i llavors, com tu deies, a la consulta ens trobem a vegades persones que no són conscients o algunes que sí, que identifiquen clarament que el seu malestar té a veure amb la sensació de que les vacances potser no les ha aprofitat. També hi ha una cosa que la Dolors, espero que també ho expliqui, que és aquesta necessitat, aquesta obsessió de que quan arriben les vacances hem de fer moltes coses, no? Hem de fer moltes coses, no sé què en
penses. Sí, efectivament. Bé, vivim en una societat hiperproductiva, hiperactiva, no? I, per tant, és veritat que la tendència és aquesta, no? Semblaria que si no fem res estem perdent el temps, no estem aprofitant, i, en realitat, el no fer res, en el context de les vacances, és fer. És fer molt, perquè les vacances, el no fer res és reparar, és descomprimir, és poder estar amb escenaris més relaxats que ens permeten també connectar amb el nostre món intern, que a vegades en el dia a dia és molt més difícil, no?
És que no hi ha res que angoixi més que anar a un aeroport i intentar agafar un avió.
Sí, exacte. També és veritat que hi ha persones que realment gaudeixen moltíssim d'aquests viatges grans i també s'ha de veure que cadascú té les seves fórmules, no hi ha una sola fórmula, no?
Clar, com a consell, ara que parlàvem d'aquesta necessitat de fer coses, de marxar, de fer algun viatge, no?
Sí.
No sé si és recomanable, hi ha gent que diu, jo apuro al màxim, torno el dia abans i l'endemà m'incorporo a la feina. Una part també de descomprimir de les vacances.
De les vacances.
És a dir, per fer una transició, un període d'adaptació, no sé si hi ha un període de temps necessari o recomanable.
Sí. No sempre és possible, perquè a vegades les persones tenen, com dèiem abans, no tothom té el luxe, jo he fet un mes, no tothom pot fer un mes, per exemple, no? Però sí que és veritat que l'ideal seria això, el recomanable és que si has fet un viatge molt llarg, com a mínim et deixis un parell de dies, ja no dic més, però doncs per deixar les coses, per posar ordre, posar també, no?, el cap ja una mica en la nova etapa. Això sempre és facilitador de tornar a la feina en millors condicions.
Mira, un símptoma que genera una mica de preocupació, però sembla anecdòtic divertit, és quan tornes a la feina i dius no me'n recordo els passwords.
Ah, home, sí, això sí, és un bon símptoma.
Aquest és un clàssic. El primer dia de feina, les primeres hores sempre se'n van amb això. I els informàtics és quan tenen més feina, pobra gent.
Jo crec que aquest programa que estem fent ara, la temàtica, justificaria fer-ne un de previ abans de les vacances, per donar consells de com la gent hauria de trobar aquests espais, perquè ara les coses estan fetes. Per exemple, hi ha dos elements que jo voldria subratllar i que un d'ells l'ha assenyalat la Dolors. Un és espai per estar sol. Uh-huh. Tenim una societat que necessita consumir i fer moltes coses per no pensar. I és veritat que a vegades, quan penses, t'has d'enfrontar als dimonis interns, a les preocupacions, però l'espai de silenci, això que, per exemple, dona anar a la muntanya, està en silenci, això és molt reparador, molt reparador. Anar a caminar, anar a passejar, anar a estar en contacte amb la naturalesa, escoltar els sons de la naturalesa. I després una altra cosa, els que estem a ciutat, i això no cal anar de vacances per fer-ho, el dret a badar. És una expressió que en català la trobo extraordinària. La badar no és avorrir-se, és allò que en castellà diuen pensant en les musaranyes, no? Deien en castellà, però badar ho trobo que és una expressió boníssima, que és, bueno, gaudir de l'espectacle que tens a l'entorn, tenir la capacitat de posar la ment una mica en buit, que t'ajuda també després a ordenar-te tu personalment,
sí,
què en penses
tu? I a prendre decisions de manera més reflexiva, perquè moltes vegades quan estem en la voràgine hem de prendre decisions i ho fem des de en la no autorregulació, diríem, no? Des d'un estat més ansiós. Però aquests moments, no? de tranquil·litat, de badar, de connectar amb el món interior, fan que, evidentment, ens enfrontem a les nostres pors i les nostres angoixes, però això és el que ens permet després poder estar més tranquils i avançar i pensar reflexivament sobre les coses.
Aquestes petites crisis que genera el fet d'això són les que ens ajuden a créixer. També és veritat que hi ha gent que quan arriba a la consulta el tornar a la feina és alliberador. Per què? Perquè han estat un mes convivint molt... Ja se saps el tòpic
sí,
aquell,
sí, tant,
que el setembre és l'època que hi ha més demandes de
divorci.
Però la convivència també es posa a prova en tot aquest àmbit. I llavors és molt... Per això jo insisteixo molt en tenir la preparació de cara a les vacances i no veure com... Que sembla que si no... No, l'última setmana de juliol, perquè la majoria de la gent és igual, l'última setmana de juliol sembla que el món s'acabi. No es pot fer res, no té res. Tothom té el cap, la gent està més irritable, sembla que hagi... Bueno, jo crec que això hauríem de... Si ho dosifiquéssim d'una manera diferent i després que aprenguéssim a fer aquestes microvacances durant la setmana, les microvacances del cap de setmana... El diumenge està fet per descansar. I descansar no vol dir estar-se tot el dia al llit, descansar... No? La ment i tot això. Sembla que haguem de fer moltes... Estem en una ciutat que hem de fer moltes coses. Fixa't que jo no ho critico, està bé que hi hagi molts festivals de música. Però jo ho veig allà a la muntanya. Hem d'anar als festivals. Escolta, i per què no podem anar al bosc?
Està bé també que hi hagi de tot i que tothom pugui escollir.
Espai...
Però és veritat que cada vegada no, anem parlant més en els últims anys del FOMO, que és aquesta sensació de voler o necessitar ser a tot arreu perquè saps que
no
passen massa coses i te n'assabentes de tot el que hi ha, de tots els plans i de voler ser a tot arreu.
I en canvi et perds petites coses, que són, com diuen els grans pensadors, són les importants.
Però fixa't que això és una cerca de buscar la calma o de calmar l'ansietat, diguem, que tots una mica tenim.
És que la calma és l'ansietat.
Hem d'estar com en marxa perquè així doncs, no estem tan connectats amb tota aquesta part més del malestar. De totes maneres, jo voldria ressaltar, perquè crec que el doctor Padrós ha dit una cosa que és clau, que és que hauríem de treballar-nos una mica practicar l'autocura diàriament, diguem, no? O sigui, integrar l'autocura en el dia a dia, perquè si no arribem molt apurats a les vacances, que és una mica el que deia el doctor Padrós, no? Com arribem? Arribem tan malament que a vegades no les podem aprofitar.
Clar, de fet, amb això que dius, passa de vegades que en el moment en què es para és quan et surt el mal de coll, les angines, l'encostipat... Això té un...
Sí,
està
diagnosticat
que passa, eh?
Està estudiant que l'estrès genera el metabolisme, els estrògens... Els corticoides naturals són estimulants, el sistema immunitari està a tope. Quan parem, si no parem d'una manera adequada...
I com és parar d'una manera adequada? També gradual?
Si es pot, sí. Una miqueta. O sigui, són dues coses. Una és integrar aquesta autocura, el donar-te fonts de satisfacció, petites fonts de satisfacció en el teu dia a dia, i això ja et manté, diguem, amb un nivell d'ansietat una mica més baix i et prepara per no estar tan en contrast amb el peron, diguem, i després, doncs, si és possible, perquè ho tornem a dir, no tothom té la possibilitat, doncs anar desescalant progressivament aquesta activitat. No?
M'agradaria preguntar-vos si és diferent entre homes i dones, tot aquest estrès que dèiem postvacacional, que ja em deies, que no està diagnosticat com a tal, però vaja, aquesta sensació d'angoixa a l'hora de tornar a recuperar la rutina, si entre dones i homes hi ha diferències, les dones en tinguin més ganes o no, o al revés, i després capítol a part les criatures que ara en parlarem.
Clar,
també.
És un tema molt personal, més que de gènere, però sí que és cert que malauradament, encara que hem avançat molt, les dones encara assumim en general molt més el pes de les cures, no? Per tant, al setembre, no?, que és el moment en el que les cures o el tenir cura no?, dels nens, del tornar a la rutina, és un pes més gran, doncs lògicament això això a vegades també se'n ressenten més les dones.
Tu dolors no tens... Jo, és una sensació, eh? No tinc cap base científica. Tinc la percepció que les dones en general són més flexibles, potser per l'entrenament sí, sí. previ, inclús els consells. Uh-huh. Inclús els consells. Jo observo que l'home, en general, potser amb les generacions que venen ara canviarà o estarà canviant, però tinc la sensació que, no sé si per condició del sexe femení en aquest sentit ja està més preparat, però és més permeable als canvis o adaptar-se, inclús a agrair, i també té, és veritat, això en general, que verbalitzen una cosa que jo sempre dic que m'agrada més de les dones que els homes, és que quan tenen un malestar el manifesten.
Sí, sí, efectivament, és així tradicionalment i precisament, no?, lligat amb el que dèiem, no?, de la funció, no?, que la dona té en la societat i que segurament ara s'estarà igualant més, no serà tan diferent, però sí que és cert que aquesta capacitat d'adaptació s'ha hagut de posar més en joc moltes vegades en les dones.
Té
i la
recursos.
Flexibilitat.
Que...
Connectem potser... més en general,
en
això
general,
sempre
en general,
perquè
sí,
cadascú...
Sí.
Però connectem una mica més amb les nostres emocions, som més capaç d'expressar-les, això és molt preventiu, perquè si tu ets capaç d'expressar un malestar, també tens més a l'abast l'ajuda dels altres, no? Si no ho dius, no, tampoc no t'ajuda ningú. I estàs més sol, no?
I després, capítol a part, el que deia, les criatures, que això també acaba generant estrès familiar, la necessitat que és evident que tenen de viure en una rutina, no? Sí. Quan les vacances se'ls acaben fent sempre llargues, amb elles i els adults que els acompanyen. Per què aquesta necessitat de les criatures i sobretot pels que s'estiguin escoltant ara mateix, és a dir, si teniu el nen, la nena a casa que està perdent els papers, és normal, és normal?
Sí, en general sí, home, si estem parlant d'extrems, doncs no, però en general sí, perquè és veritat que els nens, igual que els adults, però com gastant una etapa de formació encara més, necessiten aquesta estructuració, aquesta autorregulació, que les vacances, també està bé perdre-la una mica les vacances, ja és la seva funció, però quan arriba el moment ja, no, de quasi de la incorporació, doncs bueno, ja tenen ganes de retornar, i a més, doncs evidentment, si tenen bones relacions a l'escola, doncs aquestes ganes també, no?, retrobar-se amb els seus amics i amigues. No?
Anem poc al psicòleg? Està sacralitzat encara? És veritat que cada vegada hi ha més gent que et diu obertament, no, sí, mira, jo vaig al psicòleg, i que es parla més obertament d'això, però en general tots hauríem de passar-hi.
Bueno, jo sempre dic que tots hauríem de passar-hi, com una cosa generalitzada, no. Hem d'anar quan creiem que és necessari. Igual
és
que
a dir,
quan
hem d'estar malament,
quan...
malament per anar al psicòleg?
No, això és una altra cosa. És a dir, no tothom ha d'anar sempre...
Una cosa com a metge, sí. Jo recomano molt anar al psicòleg quan està malalt.
Clar. Però
que a vegades el psicòleg és una eina molt bona, a vegades per orientar, que hauria de ser més vegades així, perquè actuaria més de forma preventiva, per donar-te eines.
Sí.
A vegades dius, escolta, no sé afrontar l'estrès. Això no és una malaltia.
No, evidentment, per això. O sigui, cal diferenciar. O sigui, el motiu pel qual hem d'anar al psicòleg o a la psicòloga és perquè estem fatal? No. Ara, anar per anar tampoc, si considerem que ens pot ajudar, no cal que estiguem malalts ni amb un problema molt gran o patim moltíssim, però si considerem que ens pot ajudar, doncs per suposat que estem per això. No.
I la sanitat pública cobreix prou aquest acompanyament del psicòleg quan no s'està malalt, això que diem, quan no és que s'estigui tenint un problema?
S'ha fet una... Sabeu que fa ja 3 anys hi ha la presència de psicòlegs en l'àmbit dels CAPs,
primària.
De l'atenció primària. S'ha d'avançar. Sobretot, hem passat un país que la figura del psicòleg doncs, era pràcticament testimonial a... ara hem de mirar que l'efecte no sigui pendular, que necessitem el psicòleg com una crossa, com una eina professional d'orientació individual i col·lectiva, perquè no ho hem dit abans, però una de les causes també de desafectació o de malestar té a veure també amb els models d'organització, de com treballem, de com és el nostre... és a dir, com es lidera, com liderem el nostre equip, com és el marc de relacions dins un equip o dins... I això és una experta que un dia podem tractar-ho, aquest tema. És a dir, com el malestar es pot individual es pot combatre des d'una millora de les organitzacions, Dolors.
Sí, perquè quan abans parlàvem de l'autocura, l'autocura està molt bé, però si parlem de l'entorn laboral, la responsabilitat és compartida, evidentment. No cal, no, només cal cuidar-se un, sinó que l'organització ha de cuidar la salut dels treballadors i les treballadores. De totes maneres, si em permets, respecte a la ràtio de psicòlegs a la sanitat pública, malauradament, encara que s'han avançat amb la presència de psicòlegs a l'atenció primària, que és una gran notícia, caldrien molt més també, molts més especialistes i molts més psicòlegs en general a la sanitat, perquè no estem cobrint les ràtios de la mitjana europea.
Clar, perquè, per exemple, si ara vaig a la consulta del CAP i dic, doctor, m'agradaria que em pogués derivar cap al psicòleg. No m'ho farà si realment no veu que jo... És a dir, hauré de, fins i tot, potser teatralitzar una mica per dir, és que estic molt malament, necessito anar-hi.
Però això en general, pregunto, si em permets, Marina, perquè, esclar, si no, faríem també... això seria insostenible. És a dir, ha d'haver-hi algú que filtri, perquè si no actuaríem per demanda, per qualsevol cosa. És a dir, nosaltres... Aquest també és un element
de debat. Clar, però si estem dient que el psicòleg no ha de ser només quan estiguem realment en el problema...
El problema és que no hi ha psicòlegs suficients per tractar la malaltia o la problemàtica greu, eh?
Per tant, imagina't amb la resta.
Ja estem aquí, eh?
Sí, el problema de carència el tenim sobretot en l'àmbit de les patologies de salut mental. Continua sent la germana pobra del sistema sanitari històricament.
Per tant, més aviat psiquiatria.
No, però no només psiquiatria, és psicoteràpia, és, és, sí, és el món de la salut mental en general. Però respecte a temes que no són estrictament patològics, com assenyalava ella, també ens en falten. És dir, ara, ha d'haver-hi una cultura també de l'ús dels recursos que tenim, perquè diu, ens falten recursos, però els recursos... que els financien són limitats i, per tant, també n'hem de fer un bon ús i una bona prescripció.
Primer dia i ja se'ns ha acabat el temps,
Deixa'm dir una cosa molt important, si ens permeteu, per acabar.
I tant.
Hi ha un article que jo recomano moltíssim que va publicar el prestigiós Genís Roca fa masses, em sembla que un parell de setmanes, ara no sé si era el diari Ara, el diari Avui, perdoneu-me... que parlava sobre la digitalització dels records. És a dir, estem en un món que tot ho hem de fotografiar. A vegades trobo companys o pare amb això i tens tota la filmació del que ha passat, però ells no ho han vist. Ells han estat amb el mòbil. I arribem a final de vacances, Marina, amb 50.000 fotografies del que hem fet aquest estiu. Diu, doncs seleccionem aquelles 4 o 5 que han d'immortalitzar aquell estiu, aquelles vacances, perquè... quan ho digitalitzem tot i tot està en el núvol i tot està en mans de l'Elon Musk i del no sé què, un dia ens ho poden treure i ens poden robar el record d'aquelles vacances que ens van ajudar a créixer. Mira,
oblidarem aquest estiu a La Vanguardia.
Aquest estiu.
En l'article.
Això, perdó, mira, no, ni l'ara ni a l'avui, a La Vanguardia. El recomano moltíssim, perquè fa reflexionar sobre això, aquesta voràgine de voler, aquesta ansietat de retratar-ho, de fer-ho tot, perquè jo hi era, escolta, i aquell espai, no? Quines són les fotos que immortalitzaran aquelles vacances del 2025 i que han de formar part de la teva vida.
Jaume, que tu seguiràs venint, si tot va bé, setmanalment, però m'han quedat ganes de seguir conversant amb la Dolors. Per exemple, ara se m'obria la part de com ChatGPT està substituint una mica també el paper dels psicòlegs, per això que dèiem que probablement no hi ha prou recursos i hi ha qui els busca en un lloc que probablement no sigui l'adequat, però si us sembla això ho deixem per un altre capítol.
Perfecte.
Sí. Però no tardarem gaire, agafo el guant, si et sembla, Marina, i en parlem amb la Dolors i en parlem.
Doncs Jaume Pedrós, moltíssimes gràcies, doctor Pedrós, Dolors Líria, doctora psicòloga clínica, vicedegana del Col·legi de Psicòlegs també. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu.